Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Molt bona nit a tothom, benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Comencem.
Notícies.
D'aquí a dues pel·lícules, Quentin Tarantino es retira. El director va desvetllar en una recent entrevista per a la Playboy que pensa en la seva retirada del cinema quan compleixi les 10 pel·lícules. Tarantino està convençut de que un director ha de saber parar quan toca i no quan no pot més. Afegeix que quasi sempre les pitjors pel·lícules d'un director són les 4 últimes. En el meu cas, una mala pel·lícula acabaria arruïnant 3 anteriors. L'última que espera ser estrenada al gener del pròxim any serà la 8ª i darrere queden la seva obra magna, Malditos Bastardos, Death Proof, les dues de Kill Bill, Jackie Brown, Pulp Fiction i la que més va revolucionar i per la que més se'l coneix, Reservoir Dogs.
Tenim Sam Claflin, conegut per ser l'enamorat de la sirena a Pirates del Caribe 4, Eddie Redmayne, de Mi Semana con Marilyn, Douglas Booth interpretant el millor amic de Miley Cyrus a la versió americana de LOL i, per últim, Boyd Mubrook, per Mi nombre es Harvey Milk, com a noms del possible nou amic i enemic de la nova entrega de Amazing Spider-Man, encarnant el personatge de Harry Osborn, intentant no allunyar-se de la interpretació de James Franco a l'anterior saga, s'intenta fugir dels primers noms que apareixien al possible repartiment. En el nou film podem veure també a Shailene Woodley fent el personatge de Mary Jane, la qual tots ens preguntàvem on estava en la primera pel·lícula.
La nova pel·lícula de Sam Raimi està en boca de tots, i és que l'esperada prequela de la pel·lícula de l'any 39, El mago de Oz, genera un gran interès per als amants de la novel·la de Frank Baum. El film ja està acabat de rodar i James Franco s'ha encarregat de portar les regnes de l'argument protagonitzant el propi Oz. El director, a més, està alhora immers en el projecte del remake de la seva primera saga fílmica, Possession Infernal, conjuntament amb Bruce Campbell, el protagonista de la primera saga i gran amic de Sam Raimi, que fan paper de productors. El nou film intenta reunir les dues primeres parts de la saga en una sagnant i explícita pel·lícula sobre dimonis i possessions.
Sembla increïble, però Amanecer Parte 2, de la saga Crepúsculo, ha aconseguit batre el rècord de venda en el cap de setmana de l'estrena amb 9.200.000 euros, superant 200.000 a Lo Impossible de Bayona. La franquícia de les novel·les de Stephenie Meyer, plasmada a la gran pantalla, ha finalitzat, com diríem, per la porta gran, deixant uns registres impressionants. No es pot negar que, altre cop, la popularització ha tornat a vèncer a la qualitat.
Les sèries.
Tot i les bones crítiques rebudes, la sèrie protagonitzada per Kelsey Grammer, Boss, ha sigut cancel·lada a Starz després de l'emissió de 2 temporades. L'audiència registrada des de la seva estrena sempre ha estat per sota del 1 milió d'espectadors. Amb la premiere únicament van aconseguir la xifra de 579.000 persones. La ficció es va endur a un Globus d'Or en el que es reconeixia Kelsey Grammer com el millor actor de drama per la seva interpretació del venjatiu alcalde de Chicago.
Va començar sent un rumor i els creadors de The Walking Dead ja han confirmat que Tyrese Gibson, conegut per la seva interpretació a la saga Transformers, estarà a la tercera temporada de la ficció zombie. Chad Coleman, conegut per Cutie a The Wire, es ficarà en la pell del popular personatge del còmic de Robert Kirkman a partir del 8è capítol Made to Suffer, que AMC ometrà el proper diumenge 2 i que un dia després ho farà la Fox a Espanya. El que no han avançat és si anirà sol o acompanyat de la seva filla, com els còmics.
Partners, la nova sitcom de la CBS, ha estat cancel·lada. La cadena ha decidit retirar la ficció de la graella de forma immediata després que l'últim episodi a més, Temple of Sanity, tingués la pitjor xifra d'audiència de la seva estrena. Encara que el seu futur no semblava molt exitós, ja que a la premiere només va aconseguir 6 milions i mig d'espectadors. La sèrie gira al voltant de la relació de dos amics d'infància, un gay i l'altre heterosexual, i com les seves vides canvien quan un d'ells es compromet.
Amb motiu del llançament en Blu-ray de la col·lecció completa de Friends, el director de la sèrie, Kevin Wright, ha tornat a confirmar que no hi haurà pel·lícules sobre les vides de Ross, Rachel, Mònica, Joey, Chandler i Phoebe. Però sí que ha deixat la porta oberta a una possible reunió de repartiment i fins i tot imaginar com estaran els personatges 8 anys després que finalitzés la ficció. Wright suggereix un retrobament com a possibilitat. Qui sap si els 6 protagonistes tornaran a fer-nos riure per commemorar el 20è aniversari del capítol pilot, que es va estrenar el 22 de setembre de 1994.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb la vida de Pi, on coneixerem a Pi Patel, un noi que el seu pare és l'amo d'un zoològic de la ciutat de l'Índia en la que viuen. La seva família decideix marxar al Canadà, però una tempesta fa naufragar el vaixell en el que viatgen. Pi aconsegueix salvar-se gràcies a un bot en el que hi ha un altre passatger, un tigre de Bengala al que el jove intentarà ensinistrar per sobreviure.
Estaba en una cafetería cuando el anciano de la mesa de al lado se puso a hablar conmigo. Me dijo que tienes una historia apasionante.
Quizá lo sea. ¿Por dónde empiezo? Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar. Pero cuando mi familia decidió trasladar el zoo al otro extremo del mundo, fue cuando empezó mi viaje más increíble. Lo que te voy a contar ahora quizá te resulte difícil de creer.
Astèrix i Obèlix, al servei de sa majestat, travessaran el canal de la Manxa per rescatar el seu primer anticlímax, Guillaume Gallien, i salvar-se dels romans. L'actor francès Édouard Baer encarna el famós heroi Astèrix al costat de Gerard Depardieu, que torna a interpretar a Obèlix. Laurent Tirard dirigeix en 3D aquesta pel·lícula que es basa en dos dels còmics de René Goscinny i Albert Uderzo, Astèrix a Bretanya i Astèrix i els normands.
50 años antes de Jesucristo, tras conquistar la Galia, Egipto e Hispania, César lleva el nombre de Roma hasta la isla llamada Britania.
¡Increíble!
Creo que les molo a los dioses.
Me pregunto si podremos resistir eternamente.
Sin embargo, en la Galia existe una aldea que lo ha conseguido.
Bueno, Gudurix, ya ha amanecido y en el campo madrugamos.
Pero yo vengo de Lutecia y allí nos acostamos a esta hora. No me deis la brasa, pringaos.
Os presento a buen Tórax.
Encantado, sacudámonos la mano.
¡Obélix!
¡Qué guay, vamos a Britania! Tienen romanos nuevecitos allí. Tranquilo, bonito, volveremos pronto.
Bienvenidos a Londinium.
Me habían dicho que todas las bretonas eran unos cardos, pero esta no está mal.
Sí, es bonita. Además, el negro le sienta muy bien. Creo que le caigo gordo.
¿De verdad le quieres gustar a Miss Mandona? Regálale algo, eso siempre funciona.
¿Ya los que han desembarcado clandestinamente con un arma secreta en un barril?
Excelente noticia, ¿no es cierto, queridos míos?
¿Pero qué estás haciendo?
¡Lo estoy probando! Ha sido un sorbito.
Lo trataremos como mercenarios a los normandos. Dicen que esos guerreros no conocen el miedo.
¡Pandilla de bufones!
¿Trabajo de verdugo?
No se enfade, siempre me ha picado la curiosidad. Hay pocas oportunidades de conocer a un verdugo en la vida y cuando ocurre, casi siempre es por última vez.
El origen de los guardianes explica la història de Jack Escarcha, Santa Claus, el Coní de Pasqua, la Fada de les Dents i Sandman, el creador de somnis, personatges legendaris amb desconegudes habilitats extraordinàries. Quan un esperit maligne conegut com a ombra decideix inundar de por els cors dels nens, els guardians immortals uneixen les seves forces per protegir els desitjos, les creences i la imaginació dels nens.
Existo desde hace mucho tiempo. Me llamo Jack Escarcha. Me encanta vivir a mi aire. Sin reglas, sin responsabilidades. No hay nada mejor.
Hola, colega. ¿Cuánto tiempo? Desde la ventisca del 68, creo. Un domingo de Pascua, ¿no?
No seguirás enfadado por eso, ¿verdad?
Sí, pero he venido por otra cosa. Chicos.
¡No! ¡Ahí está! ¡Jack Escarcha!
¡Santa! ¡Wow!
Espero que los Yetis te hayan tratado bien.
Sí, me encanta que me metan en un saco y me lancen por un portal mágico.
¡Oh, bien! Ha sido idea mía.
Los cuatro grandes, todos juntos. Santa Claus, el hada de los dientes, el creador de sueños y el canguro de Pascua.
¿El qué? Soy un conejo.
Nuestra misión es proteger a los niños del mundo. Ahora nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes.
¿Qué sueño más ideal? ¿Qué hay más poderoso? El miedo.
Necesitamos tu ayuda.
¿Por qué yo?
Tienes algo muy especial dentro. No podemos hacerlo sin ti.
¡Andando! ¿Sandy? ¡Sandy! ¡Despierta!
No puedes matar el miedo, Jack.
No me asustas.
Lucharemos juntos.
¿Tú te encargas de los de la izquierda y yo de los de la derecha?
¡Moved esas alas! ¡No tengáis piedad! ¡No!
¡Venga!
¡Allá vamos!
¿Estoy en la lista de los niños malos?
Tú tienes el récord.
Curiositats del cinema.
La pel·lícula que us porto avui és Wanted, estrenada als cinemes l'any 2008 i dirigida per Timur Bekmambetov. Dir-vos que aquesta va ser la primera pel·lícula dirigida per Timur. Tenim com els actors el jove James McAvoy, conegut per X-Men Primera Generació o Expiación. Puc dir que aquesta última es va agradar molt, oi, Laura?
Sí, sobretot la protagonista, no sé per què. Va causar molt de revolt, no? Aquesta
sí, té
noia.
Un paper bastant estrany.
No direm res per no desvetllar curiositats de la pel·lícula ni detallets.
Com un segon actor tenim a Morgan Freeman, que podria dir tantes pel·lícules seves, però amb el nom crec que ja és suficient.
Sí, no crec que necessiti presentació aquest actor, precisament.
I acabaré amb Angelina Jolie, una fantàstica actriu, i com en Freeman, amb el nom ho diu tot. La pel·lícula va estar nominada a 2 Oscars, però només va guanyar un Empire Award com a millor pel·lícula de ciència-ficció, fantasia i superherois. Com a sinopsis, la pel·lícula ens presenta a Wesley Gibson, interpretat per James McAvoy, un pobre desgraciat que descobreix que el seu difunt pare era un assassí. A continuació és reclutat per la sexy Fox, Angelina Jolie, que treballa per la mateixa organització en la que formava part el seu pare. Sloan, Morgan Freeman, s'encarregarà d'entrenar-lo per seguir els passos del seu progenitor. He trobat una curiositat molt interessant, ja que sóc molt seguidora de Shia LaBeouf, conegut a Transformers. Era la segona opció pel paper de Wesley, encara que crec que en James McAvoy fa una molt bona interpretació. Com un altre possible actor pel paper que interpreta Morgan Freeman, estava pensat per Samuel L. Jackson, però l'actor el va haver de rebutjar perquè estava filmant Jumper. Respecte a Angelina, originalment el seu personatge tenia un final bastant diferent al que té a la pel·lícula i va ser l'actriu qui va demanar aquest canvi perquè si no, no acceptava el paper. I la segona és una frase que diu en Wesley, a què li pregunta a Fox quin és el seu veritable nom, però ella guarda silenci i ell li torna a preguntar si me lo dices, tendràs que matar-me. Aquesta mateixa frase surt a Tomb Raider, que tothom sap que va ser protagonitzada per l'actriu. És una pel·lícula que m'agrada molt la primera vegada que la vaig veure, així que l'he vist moltes vegades. I una de les escenes que més em va impactar va ser quan en Wesley li dona amb tot el teclat a la boca del seu company i amb les tecles del teclat posa el fuck you, el jodete.
Ah, sí, és veritat.
I és una escena de què? En Barry s'ho mereixia molt que li donés amb el teclat a la boca. Doncs bé, us recomano moltíssim aquesta pel·lícula perquè em va agradar molt i espero que vosaltres també.
El debat.
Avui al debat parlarem d'una pel·lícula que tracta la història d'amor i desamor, ja cliché, d'una parella, però d'una manera molt original i amb unes actuacions fantàstiques de la parella protagonista. Parlem de 500 dies juntos. 500 dies juntos ens parla de Tom, una persona que encara segueix creixent, fins i tot en aquest cínic món modern on la noció d'un amor transformador predestinat pel cosmos i que colpeja com un raig només una vegada. Summer no creu el mateix. Aquest amor s'encén des del primer dia quan Tom, un arquitecte convertit en un sensible escriptor de targetes de felicitació, es troba amb la Summer, la vella i fresca nova secretària del seu cap. Encara que aparentment està fora del seu abast, Tom aviat descobreix que tenen un munt de coses en comú. La història de Tom i Summer cobreix des de l'enamorament, les cites i el sexe fins a la separació, les recriminacions i la redempció. Tot amb el retrat del per què i el com seguim esforçant-nos de manera tan barroera per trobar sentit a l'amor i esperar convertir-ho en realitat. Escoltem el trailer de 500 dies juntos.
Esta es Summer, mi nueva ayudante. Summer, ¿los demás? Los demás, Summer.
En la universidad me llamaban Hansen, el muy eficaz.
A mí me llamaban la chica anal. Porque lo analizaba todo y lo organizaba todo.
¿Le gustas?
Me pareces interesante y sería genial que fuéramos amigos.
Amo a Summer.
La cosa está chupa.
No, me siento a gusto siendo la novia de nadie.
¿Qué pasa si te enamoras?
No existe eso del amor, es una fantasía.
¿Qué tal el cine?
Estuvo bien.
¿Serás cabrón? ¿Te la has fallado?
No.
¿Qué, rollo oral?
No.
¿Manual?
Para nada, sigo a dos velas, nos hemos...
Sí, al final acabas ese tema.
Adiós.
Eso parece factible.
Dos, uno.
¿Su novio quizá?
No es tan simple.
Somos jóvenes, disfrutemos mientras podamos. Que no estoy buscando nada serio.
¿Qué pasa?
Somos solo amigos.
No, así no es como se trata a un amigo. ¿Besándome en la fotocopiadora? La olvidarás, no quiero olvidarla. Quiero recuperarla.
Voy al almacén. A ver, ¿necesitáis algo?
Tú ya sabes que necesito. Un toner.
500 días juntos és un dels títols més remarcables de la comèdia romàntica dels últims anys, una reconstrucció estupenda de les relacions de parella a través d'una estructura no lineal i des dels marges del gènere. L'alteració violenta de la linealitat narrativa aconsegueix triomfs remarcables, la pantalla partida que visualitza en paral·lel, les expectatives d'un retrobament i el retrobament real és molt original, però també ho és l'acudit que ha deixat de tenir gràcia seguit del dia que sí que la va tenir i certificant de manera demolidora la mort de la relació. Són aquests enfrontaments on el seu director, Mark Webb, responsable de Amazing Spider-Man, es mostra més còmode i aconsegueix els millors moments, on troba els seus majors tresors en l'exploració del món de la parella. La relació del Tom i la Summer no és una línia ascendent a la promesa de felicitat eterna, sinó una muntanya russa molt inestable, una suma de moments desordenats i vistos com una tragicomèdia. Una pel·lícula que s'allunya del típic happy ending de la parella protagonista.
Clar, en aquesta pel·lícula el que veiem bastant una mica és una relació molt, molt estranya, com tu has dit, una mica caòtica entre els dos personatges que representa una mica amb la pel·lícula.
Sí, perquè no només la seva relació és caòtica, sinó que el mateix muntatge de la pel·lícula
ja és de diferents dies de la seva relació. Tornar del passat al futur.
A més, no és gens lineal, no, sinó, exacte. Jo no sé, poden passar del dia 5 al 399. Mm.
I tornar al dia 10, per exemple.
Però és bàsicament com sembla com se senti el protagonista. Se sent totalment perdut.
Sí, sí, justament. El director del film no pot ocultar en aquesta realització la seva experiència en la creació de videoclips, la cerca d'atmosferes, tons i connexions amb el públic omplen aquesta cinta de referents musicals, cinematogràfics, literaris i artístics. Els amants de la música indie sentiran una banda sonora repleta d'èxits com els Smith, Belen Sebastian o els Pixies.
El director el que aconsegueix a la perfecció és retractar els moments claus, no?, entre la relació entre el Tom i la Summer, no?, entre la qual l'amargor, el goig es barregen amb molts sentiments contradictoris. Una imatge cuidada, una correcta adreça d'actors i un perfecte maneig de la càmera, doncs deuen ser un dels punts més forts que sens dubte té la realització, que és bastant bona, no?
Home, mostra una gran autenticitat en els personatges i desenvolupament. Per molt que la pel·li estigui organitzada en episodis més o menys casuals i aparentment escollits a l'atzar.
I per veure la peculiar utilització entre el respecte i la burla dels tòpics del gènere, només cal veure el personatge que exerceix de peculiar guia i consellera del protagonista. Gens menys que una nena de 10 anys que interpreta l'actriu Chloe Moretz, abans de ser Hit Girl, no? I la futura Carrie, que s'estrena aquest any, el 2013.
I també veiem a Joseph Gordon-Levitt, que últimament està triomfant a tot arreu.
Ja veus que sap donar-li lucidesa i intel·ligència al seu càndid personatge, que en mans d'un altre podia haver resultat un simple somiador. I la Zoe de Chanel, que està fantàstica com sempre, com a Summer, una noia amb ideals que estaven fora de tota normalitat.
Joseph Gordon-Levitt, bueno, parlant ara que havia sortit, em sona d'algú.
Va donar a conèixer a Coses de Marcianos el 1996.
Però aquesta sèrie és molt antiga, no?
De 96. Moltíssim, o sigui, moltíssim.
Quina edat té aquest home?
Tindrà com els cap als 30, crec.
30 i molt poc si hi arriba.
Però no és ara... envellit, perquè jo sempre l'he vist més o menys igual. Sí.
però és ara que està fent... És el moment àlgid de la seva carrera. Perquè està sortint a tot arreu. Vas fer Looper fa poc, surt a...
Origen. Amb Leonardo.
Va sortir a...
50-50 sobre el càncer.
Que és una pel·lícula, per cert, inèdita a Espanya.
Va sortir a Batman, a l'última, fent de... company, una mica company del Batman.
Sí.
No sé si t'has fixat que sempre fas referència, sempre que pots, fas referència a la saga Batman, eh? Sempre
és una saga
puntetes.
Que m'ha agradat molt, m'ha marcat bastant.
Però l'última, eh?
L'última saga,
trilogia, eh?
L'última saga, exacte.
No recordarem les dues pel·lícules anteriors.
Covabunga.
De Covabunga i d'altres coses. I com bé deies tu, aquest 2012 ha sigut el seu gran any amb l'estrena de, com hem comentat, de tres grans pel·lícules, de Looper, on feia d'un jove Bruce Willis, del jove policia Batman, el Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, i està pendent d'estrenar aquí a Espanya la nova pel·lícula de Steven Spielberg, Lincoln. I ja que parlem d'actors joves prometedors, quins són els actors que més us agraden actualment joves?
Doncs mira, sense sortir de Batman un altre cop, el personatge que fa de Bane...
Tom Hardy.
Últimament...
També surt a Origen.
Sí. Sembla que Nolan sap trobar bons actors i els fitxa per les seves pel·lícules.
A mi un actor que m'agrada moltíssim i crec que aquí té algunes fans és el Ryan Gosling. Pel·lícula que fa, pel·lícula que és fantàstica. Últimament ha fet pel·lícules com Drive, que em sembla genial.
Boníssima. Sí, la vaig comentar.
Crazy Stupid Love, o sigui, és un actor bastant camaleònic.
És molt versàtil.
Molt versàtil, exacte. Que sap el paper que agafa, el clava.
I no sé per què sempre ens agrada molt a les noies aquest actor. No sé què deu tenir, però ens agrada molt.
Bueno, no us agradarà l'última portada de la seva última pel·lícula que li han trencat a l'ull. Bueno, li han destrossat la cara.
No, aquesta ja no veus.
Però la veurem.
Exacte, això sí.
Jo segurament també, eh?
Bé, i passant a l'altra protagonista de la pel·lícula, Zooey Deschanel, que és la germana de la protagonista de la sèrie Bones, ha aparegut a pel·lícules de comèdia com Casi Famosos, The Good Girl o Di Que Sí, amb el Jim Carrey, drames com L'assassinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, amb el Brad Pitt, o pel·lícules de suspens com L'Incidente. Actualment és la protagonista de la sèrie de Fox, New Girl. I ja que parlem d'aquesta pel·lícula, què és el que us va agradar més?
Bueno, crec que podria comentar jo una mica més de la pel·lícula, perquè crec que aquestes noies
no els
hi va agradar massa la pel·lícula.
No, jo no vaig durar gaire amb la pel·lícula posada.
La veritat és que és possible que la gent acabi caient en el tòpic de que és una pel·lícula d'amor simplement, però la pel·lícula no se centra només en això, sinó en els propis sentiments del protagonista, que intenta aferrar-se a la noia, però aquesta no creu en l'amor, no creu en, tan fermament com ell en l'amor. I si et pares a mirar la pel·lícula, no és ni una comèdia romàntica, perquè pocs cops estàs rient, sinó més aviat és un drama bastant, no sé, acaba sentint pena pel pobre Tom.
A més, que el que em va passar amb aquesta pel·lícula és que a mi els salts aquests que comentàveu, que fent flashbacks, flash-forwards i tal, m'estava liant, ja m'estava perdent completament i m'estava posant nerviosa, i al final no és una... Bueno, no sé, has dit drama, no? Més aviat.
Sí.
És que no m'agrada.
És agafar-li més... Tenir més atenció per la pel·lícula, potser.
Sí, ho vaig intentar, però no vaig durar més de 5 minuts, vull dir. No és una pel·lícula de la que podia destacar res, perquè no...
Comentar que ara vosaltres aquesta pel·lícula d'amor... o desamor centrat amb el personatge d'ell sí que us agrada, però El diari de Noa, que ens agrada més a les noies, no us crida massa l'atenció i no hi ha molt de diferent, no hi ha molta diferència en aquesta pel·lícula.
És una de les millors pel·lícules romàntiques que hi ha actualment, sí. O sigui, és que ha marcat un abans i un després en aquest gènere.
Però jo crec que justament aquesta pel·lícula que comentem avui, 500 dies juntos, és una paròdia a les pel·lícules d'amor. Trenca completament el cliché i fins i tot hi ha moments que es riu, com el que deia del personatge de la Chloe Moretz, el personatge de la germana petita del protagonista. O sigui, sempre en les pel·lícules d'amor sempre hi ha la típica consellera o conseller de l'amic, i en aquest cas trobem una nena de 10 anys. O sigui, jo ho trobo fantàstic. O sigui, arreu de les pel·lícules o dels típics consellers dels amics que s'enamoren, i em va semblar genial.
Pues si ja es riu, ja completament quedem descartades d'aquest punt, d'aquesta pel·lícula, no, Marta? Sí, perquè sí. Si es riu de pel·lícules com El diari de Noa, què vols que et digui?
Home, us heu agafat el terme...
Gosling.
Us heu agafat el terme massa a peu, eh? O sigui, es riu de les pel·lícules, però no...
No de...
Es riu d'aquella pel·lícula.
No, però vull dir, clar, una de les més romàntiques de la història del cinema és El diari de Noa, amb la que hem plorat totes les dones del món. Si és que jo no crec que falti gaire gent per veure-la. Per tant, sí.
Clar, però 500 dies juntos sí que l'heu vist. O sigui, no veig diferència.
Jo, 500 dies juntos la vaig veure pels dos protagonistes, principalment, eh? I després em va agradar moltíssim. I...
Jo per la protagonista.
No, i una cosa que també té molt bona la pel·lícula, i és una banda sonora que escolto moltíssim. O sigui, les músiques que posen a la pel·lícula són... Poques pel·lícules cuiden tant la banda sonora agafant cançons que ja existeixen, eh? No un score com podria ser a Batman, sinó agafant cançons de grups indie. Em va semblar molt, molt ben feta i molt ben escollida.
I fins aquí una nova edició de Cinèfils en Acció. Tornem la setmana que ve amb molt més cinema. Adeu! Afraid of no good.